9 i 20 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim avui Jordi Puigneró de Convergència, Pere Soler del PSC, Xavier Boix d'Iniciativa i Guim Pros de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Estem a l'espera que arribi el representant del Partit Popular, però ja començarem a tractar diversos temes d'actualitat municipal. Voldria parlar de l'estrena del nou CAP, que tindrà lloc finalment el dia 26 d'aquest mes. Ahir es van conèixer diversos detalls d'aquesta nova instal·lació. La reordenació que implicarà l'entrada en funcionament d'aquest CAP afectarà unes 30.000 persones que canviaran de centre de referència, mentre que unes 40.000 modificaran el seu facultatiu. El nou CAP, que atendrà 18.100 cuatencs, incorporarà novetats com, per exemple, l'especialitat de otorrinolaringologia, ho he dit bé, i acollirà els serveis de neurologia, odontologia, salut sexual i la secció infantil juvenil del centre de salut mental. De moment, l'obertura del centre no implicarà l'augment de la plantilla de metges, però sí de personal administratiu. Voldria conèixer l'opinió dels partits, sobretot si consideren que el tercer CAP i els serveis que oferirà estan a l'alçada de les necessitats de la ciutat. Qui vol començar? Tindran un torn inicial tots. Tant se val, no cal que sigui de més gran a més petit. Qui vol començar? Iniciativa avui, donem la volta. Xavier Boix.
Jo crec que posar en funcionament del tercer CAP no es pot dir que sigui una mala notícia, no? No seria lògic, no?, que ho valoréssim de forma negativa, no? Però al final és com una posada en marxa amb sabor agradós i espero que no sigui, a més, un sabor crític, no? Perquè, en primer lloc, el que s'haurà de fer una reordenació dels usuaris dels CAPs és una evidència, no? Si es fa un nou CAP, doncs hi haurà gent que haurà d'anar allà, i per això es fa el tercer CAP, justament, no? Per treure densitat d'usuaris amb els dos CAPs que existeixen ara, no? El que a mi em crida l'atenció és que en aquest cas, i almenys d'entrada d'aquestes notícies que tenim nosaltres, és que no es podrà escollir metge. O sigui, tu tens un metge ara al cap de la mina o al cap de Valldoreix, no? I et pot tocar anar al tercer cap i et posaran el metge que et toqui. Mm? Quan el dret a escollir metge és un dret. Per tant, aquí Sant Cugat, a diferència d'altres llocs, ens saltarem aquest dret a escollir metge. I crida l'atenció que en aquest cas no hi hagi problema i, en canvi, s'omplir la boca altres, no?, del dret dels pares a escollir escola, per exemple, no? En canvi, escollir metge no tindrem dret. I segona, no és un tema polític, és un tema estrictament tècnic. És impossible que amb els mateixos metges i les mateixes infermeres puguin funcionar tres instal·lacions. Això és impossible. Tècnicament és impossible.
Pere Soler, per seguir aquesta roda que estem fent, PSC.
Sí, nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, doncs celebrem la posada en marxa del CAP. Nosaltres des de l'estiu ja havíem demanat insistentment que es posés en marxa. Evidentment, s'esgrimeixen dificultats tècniques o de construcció. És evident que va haver-hi una paràlisi en la construcció del CAP, coincidint amb l'entrada del nou govern de la Generalitat, també s'ha de dir. Tot i així, tal com deia Xavier Bosch, doncs també és una mica incomprensible.
Xavier Bosch, no? Xavier Bosch és un escriptor.
Xavier Bosch, bueno.
Petit, ja s'entén, ja s'entén.
Bueno, petita raó, una confusió.
Petit lapsus, però em sembla que el Xavier no s'ha sentit ofès, eh?
No, jo. Vull dir,
ja he vist que he relliscat, però vaja, tampoc no fa falta.
Estic acostumat.
Pensava que reia del que estava dient jo, menys mal, perquè riure de la sanitat doncs també és un pèl sarcàstic. Doncs continuàvem, nosaltres vam presentar dues mocions, en el mes passat i a l'anterior, en què no es van poder debatre, les vam retirar perquè no volíem que Sant Cugat quedés marcat, com que el municipi d'alguna manera feia una passa enrere en qüestió d'equipaments sanitaris. També cal denunciar el compromís incomplert per part de l'equip de govern, tant en comissions informatives com en el mateix ple municipal, en què se'ns citaria a tots a una reunió conjunta amb CatSalut i amb Mútua de Terrassa per explicar-nos quins eren els recursos, tant humans com materials, com es feia la distribució. Però clar, com sempre passa, ens n'hem d'assabentar per la premsa d'aquestes coses, I, bueno, ens has deixat un detall de quin eren els recursos o de les especialitats que s'impartirien, però tampoc no ho tenim detallat, no sabem quina era la dotació econòmica, per tant, també és important saber-ho. Tampoc ens han parlat de com quedarien els ambulatoris de la Floresta i de les Planes, que segueix sent també una de les peces fundals del nostre mapa sanitari. I, per darrer, ni esment del Hospital Comarcal de Referència. Ens sortiran amb les places concertades. Nosaltres aquest ple seguim mantenint una moció en aquest sentit, amb el que recollíem la proposta d'explorar les places concertades mentre no es decidís fer aquest hospital de referència comarcal. Per tant, nosaltres creiem que el mapa sanitari de Sant Quan no estarà complert fins que realment no pugui absorbir a nivell de municipi o municipi veí, fins que no pugui absorbir aquestes necessitats de places hospitalàries que demanda la nostra ciutat. Per tant, estem amb expectatives. M'agradaria poder tenir aquesta informació detallada i bueno, veurem si d'aquí al dia 26, quan s'obre el CAP, si realment, esperem que sí, que es compleixi la data d'obertura i que ens convidin i celebrem tot aquestes sales d'espera més grans i aquests despatxos més grans que tindran els metges, però seguirem tenint unes llistes d'esperes excessives, tant per lo que és el metge de medicina general com els especialistes que s'imparteixen a la nostra ciutat.
Bruno de Salvador, del Partit Popular, bon dia.
Sí, bon dia. Des del PP valoramos, como no podía ser de otra manera, positivamente la apertura del tercer CAP. Consideramos que era algo prioritario para la ciudad, pero sí que esperaremos, a partir de las próximas fechas, una autocrítica por parte del equipo de gobierno, una sana autocrítica por las graves carencias que se han producido en este tema, sobre todo temas relativos a la información, como apuntaba mi compañero del PSC, ¿no? Y luego por el retraso injustificado que ha habido. Es decir, es un tema que se ha alargado durante ya muchos meses y el equipo de gobierno pues ha ido dando pues largas. Ahora bien, creemos que también es de justicia aportar al debate una dosis de realismo y ver que, bueno, pues los presupuestos son los que son, los recursos públicos son los que son y no se pueden pedir, pues, maravillas, ¿no? No hay más cera que la que arde, como se dice, y entendemos que en este sentido, pues, la dotación que se ha dado a nivel, por ejemplo, que pues se ha criticado de que el número de médicos pues no ha aumentado, que se ha hecho un mero reparto entre los CAPs que hay en San Cugat, pues en el fondo estoy convencido que esto responde a la realidad presupuestaria. Yo considero que el equipo de gobierno pues también hubiera querido, y la Generalitat también, pues aumentar los médicos, reducir las listas de espera, pero consideramos que en base a la situación económica pues la situación es la que es, ¿eh?
Jordi Puigneró, de Convergència i Unió. O si es vol esperar que parli la CUP perquè potser rep crítiques, com prefereixin
no,
els dos?
És igual, ja...
Quizá no.
Ja. No se sap.
Bueno, en primer lloc, a veure, jo... primer sorpresa que tenim dos experts a la taula en gestió sanitària. Jo, bueno, em sembla que es dedicaven a altres coses, el senyor Pere Soler i el senyor Xavier Boix, perquè, vaja, qualificar, doncs... amb els qualificatius que han qualificat el que ha de ser doncs, aquesta gestió d'aquesta nova situació sanitària a la ciutat, bueno, doncs, mira, m'ha sorprès, no sabia que fossin experts en la matèria.
Sembla que no hi ha hagut cap desqualificació tècnica.
Sí, dir un parell de coses, a veure. Aquest CAP l'havia ja d'haver inaugurat la senyora Marina Geli en el seu moment. I això cal dir-ho. O sigui, això es va planificar... doncs en època del tripartit, s'havia d'haver acabat en època del tripartit i no es va acabar. Senzillament es va deixar, diguéssim, empantanegat, com moltes altres coses que va deixar empantanegades el tripartit en el seu moment. I ha hagut de ser ara el govern de Convergència i Unió qui ha hagut de posar fil a l'agulla i acabar doncs, aquest servei doncs, sanitari a la nostra ciutat. Que ha vingut amb una mica de retard, bueno, ja he explicat per què, eh? Ja va venir amb retard doncs, amb l'època del tripartit i evidentment doncs, l'actual govern ha hagut de fer el que ha pogut per poder doncs, acabar aquesta obra i posar-la en marxa. A part d'això, és una bona notícia que Sant Cugat pugui tenir un tercer CAP. És una bona notícia. És evident que neix doncs, amb algunes mancances, perquè evidentment El que ens hauria agradat és que fos doncs un CAP on doncs no s'haguessin de repartir doncs en aquest cas els metges entre altres casos, que la situació pressupostària que tenim en aquests moments doncs no és possible, doncs no és possible. S'ha mirat doncs que si s'augmentés el nombre de persones doncs del personal administratiu que treballaran en els CAPs i per tant doncs molta part de la burocràcia operassa doncs que genera doncs el sistema doncs pugui també doncs fer-se més àgil, però estic convençut que a la llarga, el fet de tenir el tercer CAP a la llarga, això d'aquí uns anys quan es recuperi l'activitat econòmica, doncs farà que aquests CAPs doncs puguin tenir més metges, més serveis i també doncs aquelles urgències que avui no disposem a la nostra ciutat. Per tant, com a valoració global, crec que és una bona notícia per la ciutat, malgrat els retards i malgrat que la situació econòmica no permet que doncs estiguin dotats de tot el personal que ens hauria agradat.
Guim Pros, de la CUP.
Sí, així d'entrada em costarà dir coses ja bastant diferents del que s'han dit. En tot cas, el primer que et ve al cap és el GER Ahora, perquè és evident que és una infraestructura que s'espera des de fa molt temps i que sembla ser que ara té una data definitiva d'obertura. Incidir en aquest punt en una cosa que ha comentat el Pere i que crec que és molt certa i que no té a veure amb la sanitat en concret, però sembla que ho deixem passar per alt i jo crec que no és una cosa banal. Se'ns va dir una comissió informativa que se'ns plantejaria en una reunió a tres bandes i com d'altres altres coses, pues ja està, si t'he vist no m'acuerdo que diuen, no? O sigui, no se'ns ha dit res més, ens hem hagut d'enterar per la premsa i a més, vull dir, recordo perfectament el dia, el compromís ferm que hi havia i aquestes coses, per desgràcia, passen bastant més sovint del que haurien de passar. I a nivell de la nova infraestructura jo crec que és important veure els, evidentment com s'acaba d'organitzar tot ara. És evident que al començament hi haurà canvis que suposo que seran complicats de pair. També se'ns va dir a la comissió informativa que ara s'envien unes cartes informant a tota la ciutadania sobre els canvis, el metge que li toca, etcètera. Complicat, ho ha posat el Xavi sobre la taula, complicat veure com sense augmentar el nombre d'infermers, infermeres i de metges i metgesses, veure com es podrà atendre igual de bé o no tan bé de com s'estava fent fins ara. I bé, és evident que ens hem de felicitar, ens hem de felicitar per l'obertura d'aquest tercer CAP i estem atents a lo que també ha comentat el Pere, a veure què passa finalment amb l'hospital de referència i en tot cas un petit apunt sobre el que ha comentat el Bruno dels recursos públics, que suposo que és el que sempre s'esgrimeix com a excusa per anar retrasant les coses. No sé, jo posaria sobre la taula en tot cas que escassetats de recursos públics, més aviat jo soc de l'opinió que els recursos públics s'han fet i es fan servir pel que es fan servir i en totes així ens va.
Jo, bueno, una resposta amb el Jordi perquè m'ha semblat una mica fora de mida, no? Això de que sabem tècnicament. Nosaltres el que tenim, penso jo, és un coneixement important de la nostra ciutat i una relació constant amb els professionals de la sanitat i amb els seus usuaris, no? Aquesta és la nostra obligació com a partits polítics. Jo volia comentar dues o tres coses més. La primera, ho deien, no hi ha hagut una reunió de grups municipals, però jo crec que hi ha una cosa que encara és més greu que tot això, no? Jo recordo el mandat anterior quan la exregidora Carmela Fortuny cantava les excel·lències del nou mapa de governs locals de salut, no? Que era una manera d'ordenar, diguéssim, la participació i la presa de decisions en el territori que va tirar endavant el govern anterior, i cantava les excel·lències perquè era una bona manera de fer, no? O sigui, que en una mateixa taula els governs territorials de salut hi participessin les administracions locals i l'administració del govern, els proveïdors dels serveis, els professionals i una pota molt important, els usuaris, la ciutadania, els representants de les federacions de les associacions de veïns, no? On està això? Es va constituir, el govern territorial de la nostra zona i van haver ja una primera trobada. Aquest govern territorial ha parlat de què significa l'obertura del tercer CAP, què significa no obrir o no tirar endavant el projecte del Vicenç Ferrer. bueno, això és la, aquesta és la, no, la participació, la transparència, no, la informació que els governs de Convergència i Unió doncs, doncs està, defensen, no? Jo crec que és important recordar que aquest tercer CAP és una tercera zona sanitària, perquè també això és fruit de quan va haver el pacte del nou creixement. Quan va haver el pacte del nou creixement hi havia només una zona sanitària amb un cap i mig. I amb aquell pacte es va dir, amb els nous barris hi ha d'haver un tercer cap, però no només això, hi ha d'haver una nova zona sanitària. Per què? Perquè una zona sanitària estava, el proveïdor era Mutua de Terrassa, i la nostra esperança era que el tercer cap, no, doncs fos gestionat per un altre operador, no? Per nosaltres hauria d'haver sigut doncs, directament el Servei Català de Salut, no? Però majoritàriament doncs, la resta de partits, majoria de partits polítics doncs, pensen que s'han d'externalitzar els serveis, no? Proveïdors de salut. Bé, és igual. En tot cas, nosaltres volíem que hi hagués una nova zona sanitària. A l'anterior mandat es van dividir la una que hi havia, es va dividir en dos i es va fer ja la tercera pel tercer cap. I el tercer tema, home, crida atenció, no?, que aquest argument sempre repetit, no?, de que externalitzar els serveis, no?, et treu la pressió d'inversió a l'administració, doncs resulta que externalitzes, no?, el tercer cap, sobre tard, sense prou recursos, no?, i ho fa un proveïdor que és privat, que és la Mutua de Terrassa. Bueno, doncs, tant per tant, ho podríem assumir des de l'administració pública. I per molt per acabar, fa 20.000 habitants, no parlo de temps, perquè això és important, hi ha una ràtio d'habitants per cap, fa 20.000 habitants que Rubí té tercer cap. Rubí, la ciutat del costat, aquesta ciutat tan grisa i aquestes coses que, no? Clar, Sant Cugat és verd, és maco, no sé què, Rubí és gris, una ciutat grisa, que té gairebé 10.000 habitants menys que nosaltres i fa 20.000 habitants que té un tercer cap.
Pere Soler, que també havia demanat un torn de paraula.
Sí, per il·lusió, per al·lusions, amb el senyor Puigneró, resulta que només podrem venir a parlar aquí d'allò que diguéssim, fem el dia a dia de la nostra feina laboral. Aleshores,
que m'ha sorprès, que no sabia que fossin tan experts en temes sanitaris.
Vostè em sembla que tampoc no és una...
Quan fas política t'has de fer expert en la
crisi. Sí, o no, o senzillament no parlar, però jo veig que és un tercer perquè vostè també n'ha parlat, però també és expert. Després una altra cosa, també per il·lusions històriques, és a dir, sobta una mica això de llançar les pilotes fora, de dir, ara la culpa resulta que és del tripartit. Bueno, suposo que s'encansaran algun dia de dir-ho. No ho sé, Potser no s'encansaran, però potser ja hi haurà un moment que la gent ja dirà, bueno, potser que ja ho deixem estar aquest argument per no posar realment arguments que justifiquin la seva manera de fer, no? Jo no li volia fer dos preguntes que ho he llançat al començament, però quan pensen vostès convocar-nos per donar-nos tota aquesta informació? Informació que ens han de dir quins són els horaris, quins són els recursos humans, quins són els recursos econòmics, quina és la distribució final, com queda el mapa sanitari. Si ja ho tenen plantejat, si han fet roda de premsa i saben que el dia 26 s'obrirà el CAP, no sé a què triguen a fer aquesta reunió i poder donar aquesta informació. Potser és que encara no ho tenen tot resolt, Després, respecte a la posada en marxa, entenem i som pacients de que això costarà i a més a més allò... Jo li volia contestar, encara que això ho hagués hagut de contestar el senyor Puigneró, però li volia contestar que el que ha fet l'equip de govern és donar-se el marge de 6 mesos per canviar de metge, perquè inicialment s'han de donar unes directrius. A mi no em sembla tampoc malament, que inicialment...
Digue-li a una senyora de 70 anys que té un metge de família tota la vida, que ara li diuen, senyora Maria, vagis al tercer cap i li toca tal metge que no coneix de res.
Segons...
Digue-li això a una senyora gent de 20 anys, ja diràs que...
Segons el que es va dir ahir en el Consell Sectorial de Serveis Socials, la senyora alcaldessa va dir que s'havia mirat cas per cas, i jo espero que això doncs, no hagi passat i que aquests casos doncs, que continuïn en el mateix lloc, és possible.
Els professionals de la Mutua de Terrassa no diuen això,
Bueno, no ho sé, no, és que com que no hi hem parlat, ningú ens ho ha dit.
Nosaltres sí que hi hem parlat amb els professionals, i això és el que diuen.
I respecte al tema de l'externalització de serveis, bueno, no res més que una política portada des del departament. Hem vist com s'han tret de sobre també els propis hospitals gestionats pel Departament de Salut, que ja estan començant a donar a altres empreses, a altres operadors externs, doncs per fer aquest servei. L'altra qüestió que li volia preguntar, o sigui, la primera, quan ens pensen donar aquesta informació? I la segona, què pensen contestar quan se'ls diu perquè volen esborrar del mapa la planificació, que no construcció immediata, no ho dic més que res, ho dic pel tema del PP i el tema dels diners, la planificació de l'Hospital de Referència Comarcal Vicente Ferrer, perquè volen esborrar-lo del mapa sanitari de la comarca.
Sí, sí, doncs mira, contestaré ràpidament. En primer lloc, transladaré, diguéssim, el fet de que segons vostès no se'ls ha informat. Jo tenia entès que sí que s'ha anat donant informació, que s'ha fet en la comissió informativa, però que en tot cas, evidentment, potser no està tota la informació que vostès els hauria agradat que se'ls hagués donat.
No fa falta que els hi traslladi, perquè ja en comissió informativa la setmana passada ja vam tenir l'oportunitat.
En tot cas, això de la informació a vegades també va segons com plou, no? Vull dir que es dona informació i a vegades es diu que no s'ha donat prou informació, però bueno, en tot cas ho traslladaré en els meus companys. I sobre el tema de l'hospital, em sembla que ho hem explicat ja diverses vegades. Nosaltres ja en el seu moment, quan el govern tripartit estava emparrat en fer doncs, un nou hospital, quan es veia que no hi hauria recursos que se'ns venia a sobre o que se'ns venia a sobre, ja vam avisar que una sortida en la situació que hi havia era mirar d'explorar i negociar amb l'Hospital General la concertació o comprar una part de l'edifici o llogar una part de l'edifici i intentar doncs, aprofitar un edifici existent que té i disposa ja d'accessos, disposa de parada de ferrocarrils, que per tant doncs, hauria sortit molt més econòmica l'obra, i utilitzar-lo per donar servei sanitari, hospitalari, doncs, en aquesta zona. Vostès no van voler escoltar doncs, aquesta opció. Volien fer un hospital nou a Rubí, perquè entenc que així interessaven a l'alcaldessa d'aquí del costat, i per tant aquesta va ser la seva opció política, va ser l'opció política del Partit Socialista. Aquesta no era la nostra opció, i ara doncs, ens trobem com ens trobem, que no hi ha hospital. Per tant, nosaltres intentarem doncs, en els propers anys racionalitzar aquesta proposta que vostès van fer. Intentarem doncs, a veure si és possible tornar a explorar la possibilitat de que l'Hospital General de Catalunya sigui l'hospital de referència dels ciutadans de Rubí i de Sant Cugat.
Molt breument, per al·lusions, PSC Iniciativa?
Sí.
Bueno, bàsicament bueno, sí.
Sí, no, també havia demanat.
No m'he dirigit a
molt breument, home. Molt breument. Aviam, amb el tema de l'hospital, no és un tema que... No és que es vulgui fer l'hospital de la zona de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal perquè ens feia il·lusió fer un hospital i tenir un hospital a la vora. És que és un tema de ràtio d'habitants i de necessitats i que l'Hospital de la Mútua de Terrassa i l'Hospital de Terrassa, el Consorci de Terrassa, està rebentat d'usuaris. Només cal anar a urgències a la Mútua de Terrassa. Escolta, gent que està més de 24 hores als passadissos, als bocs d'urgències a sobre de camilles. Aquesta és la realitat. Per això fa falta un hospital, no perquè... Llavors, a mi em sembla... no li posaré qualificatiu, però pagar-li un euro públic, que ja se li està pagant per fer serveis, a l'Hospital General de Catalunya, quan s'ha salvat dos vegades amb diners públics, que m'agradaria saber qui s'ha ficat a la butxaca aquests diners, perquè les dues vegades que es va rescatar l'Hospital General de Catalunya es va fer en temps del president Pujol, s'ha rescatat dos vegades, s'ha malvenut a empreses privades, i a més ara li volem donar negoci, quan ja li estan donant negocis, perquè hi ha molta gent del Taulí de Sabadell i de l'Hospital de Terrassa que els estan enviant a l'Hospital General de Catalunya. Home, per favor, no fem broma amb aquests temes, O sigui, l'Hospital General de Catalunya ja l'hem pagat, o sigui, ja podríem nacionalitzar-ho i que sigui un hospital públic, perquè l'hem pagat dues vegades, l'Hospital General de Catalunya.
Pere Soler, PSC, canviarem de tema.
Sí, molt breument.
Molt breument.
Jo li dic que això de concertar places o d'utilitzar algun dels centres hospitalaris de la nostra ciutat des de l'any 99... era proposta del PSC, que precisament amb l'aleshores portaveu del grup municipal i actual alcaldessa, ja ho vàrem, i recordo més presencialment una roda de premsa davant de l'Hospital General de Catalunya fent això, per tant, aviam, no és una cosa que surt... No és una cosa que sorgeixi d'ara. Segona, si vostès, no sé, sabem de tots, però jo em llegeixo totes les mocions que entren, si vostès agafen la moció que nosaltres presentem en aquest ple, és a dir, dilluns que ve, presentem una moció que diu no esborrem la planificació del mapa comarcal Vicente Ferrer, d'on estava planificat i quan hi hagin diners que es faci, i mentre busquem la concertació de places públiques, a les places hospitalàries, en el sistema sanitari privat de la ciutat. No especifiquem si ha de ser un o l'altre. Per tant, no fem trampes al solitari. I després, si es fa Rubí o es fa Sant Cugat, per nosaltres és el de menys. És que doni assistència hospitalària als habitants de Sant Cugat. I a més, ja, perquè com que el senyor Puigdenou, jo sé que és un senyor que es mira els papers, suposo que podrà consultar en el pla d'equipaments de la ciutat, en què hi ha referència ja no només del tercer CAP, sinó inclús es plantejava un quart CAP i un hospital de referència. Per tant, i és un pla d'equipaments aprovat pel nostre consistori. Que s'ho miri i després en parlem.
Canviem de tema. Voldria parlar d'un episodi que ha marcat l'actualitat recentment. El president de les noves generacions del Partit Popular, Ignacio Fuentes, ha acusat agrupacions independentistes, com l'Assemblea de Joves de Sant Cugat, Esquerra Republicana i la CUP, de tenir responsabilitat moral, ha dit, literalment, en l'atac a la seu del partit que va patir el mes passat. Les tres formacions es neguen a condemnar l'agressió, demanen al PP que abandoni el paper de víctima i que recordi que no condemna els atacs a seus i grups independentistes, per exemple, al País Valencià, on els populars governen. Ja que tinc un representant del Partit Popular i un de la CUP, els demanaré que valorin aquestes paraules. Bruno de Salvador.
Bien, a ver, yo creo que aquí han habido unos hechos, que son unos ataques a una sede política. Quiero recordar que no es la primera vez que se...
Vosotros también, ¿eh?
¿Perdón?
A la resta de seus també ens passa, eh?
Sí, és, si sí, me permites,
no
sí, senyor Puigneró,
no
si me permite sí. acabar...
Farem una ronda, ja
podran parlar. Iniciava mi cuestión diciendo que sean en unos hechos, que es un ataque a una sede del partido político, y va a decir que no es la primera vez que se ataca una sede de un partido político en San Cugat. Tenemos, por desgracia, varios ejemplos. Y yo pienso que, en cualquier caso, y bajo ningún concepto, puede ser justificada la violencia, en ningún caso. Entonces, desde el Partido Popular lamentamos que no todos los partidos políticos hayan condenado este ataque. Sí queremos reconocer que tanto el PSC como Iniciativa, como Convergència i Unió, pues como no podría ser de otra manera, pues se han sumado a este rechazo rotundo a la violencia. En cuanto al tema de la CUP, pues bueno, no nos acaba de sorprender del todo esta ausencia de violencia, esta ausencia de la condena a este ataque, ya no del sábado pasado, sino del que pasó el 21 de febrero, porque bueno, como partido marxista que se define, pues el tema de la violencia defensiva, ¿no?, que una expresión pues netamente marxista, o autodefensa ante la violencia fundante o primera, que es sería la
por
violencia
favor.
Opresora.
No, pero no faltes, hombre, por favor. ¿Cómo hablas del marxismo de esta manera?
Señor, a mí me gustaría que respetara mi turno de palabra.
Es que me parece, bueno, un insulto a la inteligencia.
No me acaba de sorprender que no condene esta violencia. Salen con el franquismo, la Asamblea de Joves, que algo tiene que ver con la CUP, todos lo sabemos, empezó a hablar ayer de que si los ataques a los abortistas, a los homosexuales, ahí juntando todo. En fin, según este comunicado, que invito a todo el mundo a leerlo, está colgado en cuat.cat, se dice que el Partido Popular genera odio, ¿no? Entonces yo me pregunto, es decir, cuando yo señalo con un dedo a una persona, un partido, y digo, esta persona genera odio por este motivo, esta persona genera odio por este otro motivo, lo que yo estoy haciendo es generando odio precisamente a los que tengo a mi lado. Y es un poco lo que ha pasado en este tema, ¿no? Es decir, me remito a los hechos. Según este comunicado, el Partido Popular es un partido violento, o sea, genera violencia. Esto no lo digo yo, lo dice el comunicado de la Asamblea de Joves. Comete agresiones contra los trabajadores. Y entonces lo que ha habido es una respuesta también en forma de violencia. Entonces, en este sentido, no me sorprende. Sí me sorprende de Esquerra Republicana de Cataluña que su líder haya hecho unas manifestaciones, su líder de la rama juvenil, el señor Picornell, pues ha hecho unas declaraciones en este sentido, ¿no? Cuando estuvo presente, él en las redes sociales consta que estuvo presente en los ataques y debió mirar para otro lado, porque la cuestión es que él estaba y nos podría incluso haber facilitado nombres y apellidos de las personas que atacaron y ha omitido esa información. Y en mi tierra se dice que quien calla otorga.
La CUP,
Vintros. Per al·lusions, no?
Sí, vaja, per moltes.
La veritat és que situar el debat en aquest terreny em costa no reafirmar només en el fet de no condemnar un fet, perquè el Xavi ho ha esgrimit en un petit apunt, clar, si situem el debat en termes de catalogar el marxisme com a ideologia violenta. D'entrada, la CUP no es defineix com a partit marxista, això d'entrada, en els seus estatuts. Però bé, que a la CUP n'hi hagi gent que ho és, i molta sí, però bé, és igual. En tot cas, a mi, primer de tot, si ens hem de començar a remetre a fets històrics i el que ha passat en aquesta ciutat, com en moltes altres, amb seus de partits polítics, no acabaríem mai, perquè... Clar, jo és que puc recordar, per exemple, que la seu de la CUP de fa temps no es va atacar amb dues pedretes, es va cremar. I que jo sàpiga, segurament el Bruno dirà que no se'n recorda perquè ella no formava part d'allò, però el Partit Popular no ho va condemnar. No, no, és que a veure, o sigui, arriba un moment que al final, si anem retrocedint en els fets i si anem... I si a partir d'aquí el que ens surt dir és que la CUP o l'Assemblea de Joves o les Joventuts d'Esquerra Republicana amb les seves declaracions generen odi i algú inciten a que si es vol portar al terreny aquests fets, a mi i a la CUP no ens hi trobaran. El que és segur és que la meva opinió personal és que la manera de fer política del PP, les declaracions que fa, el que jo considero que són atacs als drets nacionals i socials dels països catalans, és evident que provoquen conflicte. Que aquest conflicte s'hauria de vehicular d'una altra manera, ho donc per sentadíssim, ho donc per suposat. A partir d'aquí, intentar fer-se la víctima, i ho diré clarament, a veure, intentar fer-se la víctima per dues pedretes, ho sento, però no... I és més, aprofita això per intentar entrar una moció en el ple, em sembla fora de lloc.
Fem una
I
ronda.
Em sembla voler convertir-se en Cugat, evidentment, en una cosa que no passa.
PSC...
Sí, el primer que s'ha de dir és condemnem des del Partit dels Socialistes de Catalunya, condemnem qualsevol acció violenta amb qualsevol seu o amb qualsevol militant o associat de partits polítics per raons polítiques. Això ja d'entrada. Nosaltres hem estat en diverses ocasions també, entre cometes, atacats. Iniciativa també han rebut alguna pintada, Convergència també ha rebut alguna pintada, Partit Popular, l'antiga seu, també va rebre globus pintura, que es deia. I bé, per tant, d'entrada, condemnar qualsevol acció d'aquestes. Però tal com vam dir ahir a la Junta de Portaveus, que es va discutir aquesta moció i que vam demanar la seva retirada, nosaltres no hem volgut publicitar mai més estrictament del necessari. Nosaltres vam fer en el seu moment les pertinents denúncies a la policia i a Mossos d'Esquadra perquè tiressin la investigació, però sempre ho vam deixar en un segon pla. És a dir, quan més ho publicitem, és pitjor. I això t'ho diu la mateixa policia, la mateixa delegació del govern, t'ho diu. Quan més publicites un acte violent, això és com els suïcidis, la publicitat que se'ls donen, no? Diuen que incrementen les possibilitats de fer-ho, de reproduir-ho. Per tant, nosaltres sempre ho hem fet així. I vull remetre'm que en els darrers atacs nosaltres no vam voler portar precisament la discussió d'això. En el ple municipal ho vam deixar senzillament amb una mera declaració, no era ni de la Junta de Portaveus, sinó de partits polítics, i vam dir que no en faríem mai ús d'això. Per tant, vam demanar al Partit Popular que retirés aquesta moció i que sortís una declaració en aquest sentit condemnant els actes. Però no hem de publicitar, ni donar-li més publicitat, ni traslladar aquest debat en el ple, perquè ens fa un flac favor a la societat democràtica, en general, a tots.
Nosaltres, aviam, des de Iniciativa, sempre hem condemnat la violència, l'agressió, i si és per idees encara més. O sigui, jo crec que no hi ha cap idea que valgui la pena expressar-la o defensar-la en forma de violència. Però jo crec que faríem bé també, fins aquí jo crec que queda clar el nostre posicionament. Jo crec que faríem bé també en començar a reflexionar al voltant de la violència. Què vol dir violència? Què vol dir agressió? És evident que trencar uns vidres d'un local, d'un partit democràtic, perquè està escollit, pot participar en les eleccions democràtiques, per tant, és un partit democràtic, doncs és una agressió, és violència, no? Però hi ha altres formes de violència, que no necessàriament són llançar una pedra en una finestra. I, per tant, tothom ha de saber que vivim en una ciutat amb un conflicte permanent, no? I que aquest conflicte permanent s'ha de gestionar. I el que no val és doncs dir segons quines coses a Catalunya, com fa, per exemple, el Partit Popular, i després, quan rep agressions, no només demanar que ens solidaritzem amb ells, cosa que és anormal, és el que s'espera de qualsevol partit democràtic, sinó aprofitar-se'n d'això per guanyar rèdits polítics i atacar al contrari. Perquè al final això és una retroalimentació, no només del Partit Popular, no, i del contrari també. O sigui, ara estarem un mes, no?, que uns al PP no sé què, exacte, no sé què. Compte, perquè bueno, això és perillós, això és voler bueno, viure d'això, de la violència, de la confrontació, això. El PP normalment, i altres partits també, li passa això, el PP normalment, quan hi ha conflicte d'aquest tipus, és quan puja. És quan puja, és quan guanya vots. Aquí i al País Basc. I el PP amb això no té cap tipus de vergonya. O sigui, utilitza el que faci falta per guanyar vots. I això ho utilitzarà. O sigui, condemna? Sí. Utilització? No. I, sisplau, reflexionem sobre les violències a la nostra societat.
Sí, i després Partit Popular i CUP també.
A veure, des de Convergència i Unió, evidentment, sempre hem condemnat qualsevol acte violent, no només a la nostra ciutat, sinó també quan passa doncs, a d'altres llocs. També una mica expressar... Aquí s'ha parlat de conflicte permanent, home, jo no crec que la nostra ciutat estigui en conflicte permanent. Tenim una ciutat que, per sort...
No, dic que la societat.
Ah, societat, va, jo entès ciutat.
És un conflicte.
En tot cas, crec que tenim una situació a Sant Cugat que hem de preservar, una situació doncs, tranquil·la, on tots els partits crec que ens podem... doncs expressar lliurement allà on toca, els partits fan actes, jo crec que això és un valor a preservar a la nostra ciutat, però també demanaria, i segurament són actituds ja no tant per part del Partit Popular a nivell local, però sí doncs, a d'altres nivells, que de vegades es busca molt el límit en segons quin tipus d'afirmacions i en segons quin tipus de declaracions. No? I això en som responsables els partits polítics i per tant no s'hi val tot, a vegades no s'hi val tot en política, no s'hi val tot, i hauríem de ser... reflexionar una mica més sobre segons quines declaracions fem, que doncs, després poden ser interpretades de moltes maneres per d'altres sectors.
Bien, vamos a ver. Yo creo que en el ámbito de la democracia se puede discutir todo. Es decir, todo el mundo sabe que el Partido Popular no es un partido nacionalista. Y esto se nos tiene que...
No sé qué es nacionalista español. Hostia, deixem-ho clar, perdó,
Yo me gustaría...
Això del nacionalisme i no nacionalisme...
Que el señor Soler respetara mi turno de palabras. Yo no le he interrumpido. Si quieres se lo cedo y luego hablo.
Pero los paréntesis en literatura...
Deixem acabar el torn de paraula.
Si diguéssim aquí que el Partido Popular és un niu de franquistes... Tu pendries...
Deixem acabar el torn de paraula.
Gracias. Lo que estaba diciendo, ¿no? Es decir, en el ámbito de la democracia, eso que se ha comentado en esta mesa, es decir, se tienen que respetar todas las posiciones. Entonces, el Partido Popular, pues, es un partido que se siente profundamente catalán y profundamente español, ¿no? Entonces, hay gente que no lo soporta esto. Y eso crea tensiones. Pero ya no solo en el ámbito del nacionalismo, es decir, posturas como, por ejemplo, pues defender un partido pues que es contrario al mal llamado derecho al aborto o a otras consideraciones, eso se ve como ataques, ¿no? La reforma laboral es otro ejemplo, ¿no? Un ataque a los trabajadores. Oye, señores, se está cuestionando la legitimidad democrática del pueblo. Es decir, y hay ciertos sectores políticos que están muy nerviosos porque el Partido Popular está consiguiendo unas cotas de apoyo en las clases medias, en las clases populares, que está poniendo muy nerviosas a ciertos sectores de la izquierda. Entonces, sabemos que hay nervios. Ahí en el sur de España pronto habrán elecciones. Se están viviendo muchos nervios a nivel general. Entonces, señor Soler, no se ría.
Es increíble.
No se ría. No se ría. Es decir, yo pongo las cosas en su contexto. Entonces, de la misma manera que tanta gente respeta a los... demócratas de Amaiur, nosotros por nuestras ideas nos gustaría que se nos respetara, ¿no? Es decir, yo pienso que la calidad democrática del Partido Popular está
Están entredicho.
Está más que clara, ¿no? Entonces, bueno, pues cuestionar, no vamos a pasar por el aro de ciertas posturas, por muy mayoritarias que sean en Cataluña, somos minoría. El Convergència y Unió dice siempre en Madrid, se queja con su victimismo habitual de que se tienen que respetar las minorías. Respeten ustedes las minorías en Cataluña, señor Puigneró.
La CUP per tancar 10 segons, en tot cas.
Bueno, no, més que res m'agradaria apuntar...
5 segons. Pues és igual. No, perquè queda molt... Hem de marxar.
Pues ja està.
Doncs ho deixem aquí, em sap greu, s'ha allargat el debat. Moltíssimes gràcies als representants dels 5 partits polítics. Molt bon dia als 5.
Molt bon dia.
Moment ara per al butlletí i al magazín.